món a RAC1 amb Jordi Basté.
10 minuts i les 9 en punt del matí. Oriol Soler, editor, director general de SOM, cap de campanya del 9N i de Junts pel Sí. Bon dia, benvingut i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Li he de preguntar si d'entrada, per qui no el conegui, que jo crec que és una majoria absolutíssima de la gent que pugui estar escoltant ara...
Espero.
Qui és Oriol Soler?
Bé, jo sóc un... Quan em pregunta el notari, dic que sóc editor, és el més fàcil... I diria que també sóc emprenedor perquè he fet moltes empreses a la meva vida, totes relacionades amb el sector editorial. Crec que el més important que vaig fer és el diari Ara, però també dirigeixo una cooperativa que hem fet en revistes com el Cuina, com el Sapiens, com el Descobrir, com tenim una editorial que es diu Ara Llibres, tenim una productora que es diu Batabat, vaja. Hem anat fent empreses des d'una cooperativa i sóc el director d'això.
Quina relació té Oriol Soler amb el procés?
Quina relació tinc amb el procés? Jo sempre m'he sentit part del moviment independentista, tot i que no he fet mai política, no he treballat mai en el món de la política, però m'he sentit part, com tantíssima gent en aquest país, del moviment independentista. Vaig tenir la sort de que per un accident de la vida em van demanar que dirigís la campanya Ara és l'hora, la de la B baixa, la que va ser prèvia al 9N, perquè hi havia tota una sèrie de casuístiques tecnològiques en les que jo tenia habilitats, i em van dir, ostres, podies dirigir això. I m'ho vaig passar molt bé. Després recordo que just en el moment que es va fer Junts pel Sí, estava un dia a la Cerdanya i em truca el Raül Romeva, m'imagino que en broma, però em va dir, jo només acceptaré ser cap de llista si tu ets el director de campanya, i davant d'aquella situació li vaig dir que sí, i em va semblar molt, molt divertit. M'interessen molt les organitzacions, i em va semblar molt divertit com posar d'acord Esquerra i Convergència, i com, o sigui, em va semblar una cosa molt, molt, molt interessant, i també va ser un projecte molt, molt, molt bonic. I m'imagino quan aquestes dues coses van anar bé, doncs quan es va acostar l'1 d'octubre em van tornar a demanar ajuda en temes de comunicació, bàsicament, o sigui, en temes de discurs, en temes de comunicació. Crec que també deuen valorar les meves habilitats de comunicació interna, no? De posar d'acord els uns amb els altres, o això, no? Però bàsicament això és el que... Aquesta ha sigut la meva relació, però han sigut relacions
molt... Era el cosidor, per entendre, el que cosia els dos cantons de l'independentisme.
Jo no diria això, jo diria que no, jo crec que tinc habilitats en construir discurs de comunicació i crec que, a més, devia generar confiança en tots els bandos i per això o en totes les parts, i per això em van tornar a convidar. Però insisteixo que sembla molt, però la meva relació amb la política ha sigut aquesta, sempre amb començament i amb final, i jo treballo normalment en un lloc que
no té res a veure amb tot això.
Vostè
formava part d'això que s'anomena el Sanedrí o l'Estat Major de Carles Puigdemont?
És una pregunta difícil, perquè com vostè sap, hi ha un procediment judicial, hi ha una situació complicada que crec que...
Només falta que com no tinc ni cap interès en complicar-li la vida a ningú, ans al contrari, a solucionar-la, perquè la vida seria molt millor si tots solucionem els problemes dels altres. No els compliquéssim, si hi ha alguna pregunta que entra en el component de possible resposta que pugui portar-li algun problema des del punt de vista judicial, sisplau, m'ho fa saber, i que el problema és passar amb el següent.
Jo evitaré, una de les coses per les que he pensat, mira, vés-hi, és perquè em sap greu que no s'hagi parlat suficientment clar. Crec que en la confusió creada per la repressió i per la incertesa, s'ha parlat poc clar, i per tant jo tinc ganes de parlar clar i d'explicar el més bé possible tot el que sàpiga, el que passa que tampoc tinc ganes de ficar-me amb lius.
D'acord, ho entenc. Però li preguntava això de l'Estat Major. Se sap què era exactament? Vostè què tenia a veure aquí?
Jo li diria que...
Com i quan comença la seva col·laboració amb el govern de Puigdemont?
Cap al mes de... La meva col·laboració no és ben bé amb el govern de Puigdemont, la meva col·laboració és amb el moviment independentista, ho deixarem així.
D'acord.
Comença el mes de maig i crec que tinc una perspectiva suficient, perquè vaig estar a suficients reunions i vaig tenir una visió constant de tot com per poder ajudar a clarificar què va passar.
Ma, quin encàrrec li van fer?
Bàsicament, això que li deia. O sigui, bàsicament, calia... Sabíem que seria... en aquell moment es plantejava la batalla de manera molt diferent de com va ser realment, i un dels objectius prioritaris era guanyar el relat, era guanyar el relat comunicatiu, no només aquí, sinó també al món, i bàsicament em van demanar que ajudés en aquesta lògica, i d'aquí ve tota la construcció del discurs de democràcia sí, democràcia no. Al final, tot el treball de poder dir això va de democràcia, és, jo crec que és el que hem construït i del que estic més orgullós.
Feina remunerada?
No.
No.
No, no.
Diu que mai no ha volgut parlar fins avui. Si li preguntés per què, ja m'ha contestat. Vol explicar les coses que no s'han explicat i perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar. Ha tingut por durant... Li pregunto si té por d'explicar segons quines coses avui.
Aviam, clar, amb gent a la presó i amb exiliats sembla quasi bé una frivolitat dir que tinc por, que tinc por de no sé què, perquè qui té por són les famílies de tota aquesta gent, i per tant no diré que tinc por. Sí que li haig de dir que hi ha hagut moments que ens han intentat fer por, o sigui,
ha passat por?
Que l'estat espanyol, tota la seva estratègia no s'ha basat en fer propostes, sinó que s'ha basat en fer por. I, per tant, quan Hisenda fa uns requeriments a totes les empreses del nostre grup cooperatiu i comencen investigacions, i a tots els proveïdors, i a tots els socis accionistes, i surto als diaris amb fotos i m'acusen de coses que eren senzillament mentida, doncs, clar, fa por, però sobretot fa por als meus fills, que en tinc quatre, i a la gent de les meves empreses que no són independentistes i que no tenen per què patir les conseqüències del que jo faig.
Després parlem d'unes fotografies que recordo que vaig veure de vostè com mig borroses a Londres, però parlem després. Vostè va tenir una visió privilegiada des de dins del que va passar aquell 1 d'octubre i sobretot després del referèndum fins a aquella d'UI del dia 27, que demà passat farà un any. Anem a posar-nos a context. Vostè estava convençut que el dia 1 d'octubre hi hauria paperetes, urnes i sistema informàtic per poder fer el referèndum?
Totalment convençut. Recordo un dinar que vaig fer amb vostè per parlar de temes de comunicació, com era la meva obligació, una setmana abans o 10 dies abans, i jo li vaig dir que segur que es faria. I efectivament es va fer.
Jo li vaig dir que no m'ho creia.
Exacte.
I vostè em va dir que sí que es faria, segur. I clar, no, ningú explicava res. És una cosa que em va sorprendre molt d'aquell temps, perquè ningú donava cap pista de res. Va ser un miracle, allò?
No. No, bueno, potser sí que existeixen els miracles, però tirant a poc. I no va ser un miracle. El referèndum era una cosa que estava milimètricament organitzada. I perfectament organitzada. Organitzada de forma molt complexa. I, per tant, doncs, preveient molts escenaris, preveient que passarien moltes coses, però estava totalment organitzada. O sigui, no li posaria 10.000 exemples. O sigui, el cens universal no s'improvisa. Que totes les escoles estiguin obertes i amb gent defensant-les no és una improvisació.
Que però quan portar urnes sense que ningú les vegi sembla un miracle, no?
Bueno, és un fet organitzatiu, no? Jo diria. O sigui, és molt més fàcil organitzar-se per portar urnes sense que ningú les vegi que amb un miracle portar urnes. I, per tant, li diré que en cada àmbit hi havien organitzades tres capes. Hi havia la capa formal, la capa institucional, que és la que va poder ser poc, doncs, per les circumstàncies de la repressió a partir del 20 de setembre. Hi havia una capa una mica més informal, però amb un punt de formalitat, hi havia una capa completament informal. Per tant, en el camp de les urnes, hi havia les urnes que no es van fer, hi havia les urnes que es van fer servir, i hi havia unes altres urnes. En el camp de la tecnologia, hi havia el CTITI, que el van intervenir, però hi havia una estructura tecnològica i hi havia una tercera alternativa. En el camp de les escoles, hi havia uns senyors i unes senyores que se la van jugar repartint les claus i obrint les escoles. Hi havia una cosa que li vam dir a Escoles Obertes, que era una organització muntada per garantir que hi hauria gent a totes les escoles, i finalment hi havia el que van acabar sent els CDRs, que en aquell moment eren els comitès de defensa del referèndum. Per tant, en cada àmbit hi havia un nivell d'organització molt important, i per tant, crec que quan diem que el referèndum el va fer la gent... estem fent antipolítica i crec que ens infantilitza. O sigui, el referèndum el va fer la gent com el Barça el fa la gent. O sigui, sense la gent no hi ha el Barça.
Però hi ha un equip de futbol.
I una junta, i unes coses que passen, i entén, o sigui, no... I podríem dir que aquest programa de ràdio el fa la gent? No. El fa vostè, bàsicament, però sense la gent no hi hauria programa. Mm-hmm. Doncs al final sí que crec que la gent va ser un element absolutament fonamental, tant del referèndum com del moviment independentista, però hi havia una direcció política que va fer molta feina i que se l'ha de reconèixer. I a mi, quan ara hi ha tanta gent a la presó i tanta gent exiliada, i veig que es frivolitza tant amb aquests temes, doncs és el que m'anima a dir, ei, això no va ser un miracle.
Val. El pitjor d'un programa de 6 hores és que és curt. O sigui, dirà vostè, que coneix els mitjans. Sí, curt vol dir perquè tinc un temps limitat.
M'està dient que estic parlant massa.
No. Li estic dient que tinc moltes preguntes que fer, perquè encara estem a l'1 d'octubre, i, bàsicament, Oriol Soler, el que vull que m'hi vingui a explicar és precisament del que ha passat aquest últim any. Però anem després de l'1 d'octubre. Què va passar després?
Per mi hi ha un element... Jo hi he pensat molt. M'he enfadat molt, he tingut moments de tristesa, com tothom, com molta gent d'aquest país, no? Però amb el temps he anat racionalitzant, intentant entendre què va passar exactament. Hi ha un fet a l'1 d'octubre que crec que és fonamental per entendre el que va passar entre l'1 i el 27. A l'1 d'octubre, al migdia, hi ha una reunió a Palau on hi ha una persona, que no diré el nom, una persona molt important, que proposa aturar el referèndum perquè, literalment, aquests tios ens mataran. Vale? Aquests tios ens mataran.
Algú del govern?
M'estimo més no dir no.
D'acord.
Jo vaig
preguntant i vostè envia...
Es pot imaginar que és algú molt important.
Vale.
I en aquell moment... Hi ha altra gent que diu, bueno, però si hi ha morts no són responsabilitat nostra, o sigui, quina culpa en tenim, no? Vull dir que no podem aturar això. I hi ha una altra persona encara més important que li dona la raó a la primera i li diu...
Aturem-ho.
No li diu aturem-ho, però diu, escolta'm, els morts sí que són responsabilitat nostra. Nosaltres a la gent no li vam dir que hi hauria morts.
Mare meva.
A la gent no li vam dir que hi hauria sang. A la gent això no li vam explicar. A la gent li vam explicar la revolució dels somriures. I aquí hi ha un debat molt honest i molt sincer i molt... Pensi que eren moments de molta tensió, eren moments on surt el millor de tothom.
Entre els dos grups, per entendre?
No. Va, hi ha un debat de forma completament transparent i de forma completament honesta entre tothom. I sobre això, i evidentment es decideix que no té cap sentit aturar el referèndum, tothom està d'acord amb això, però per mi, on volia anar és... Hi ha un moment en el que sí que es diu... que aquí passaran coses que no ens esperàvem. Que aquí estem... Podem arribar a una situació de la que no hem parlat i de la que no estem preparats. Crec que aquest fet concret explica moltes coses de tota la casuística i de tota la tensió acumulada entre l'1 i el 27.
Estem... Pots repetir la frase al final que m'ha dit? Estem... Que això, com ho ha dit?
El fet de que l'Estat estigui disposat a fer servir la sang per aturar el que vingui és un fet que realment condiciona de forma definitiva el que passarà entre l'1 i el 27.
Val. Per què decideix llavors, perdoni, aquell moment, per què decideix llavors tirar endavant? Perquè veuen que la policia para?
No, perquè es considera que és el més raonable, perquè es considera que s'ha de tenir respecte amb l'esforç que està fent la gent a tot arreu, perquè es considera el més raonable. Jo li volia assenyalar aquest fet, perquè fos molt important aquell dia, perquè va ser una discussió que es va resoldre molt ràpid. Mm. Li vull dir que hi ha aquí un canvi, de xip important des de la responsabilitat i des de l'honestedat, no des de la por, d'acord. Des de l'honestedat.
Mm-hmm. Llavors, ja pocs dies després, hi ha l'empresonament del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart. Des de dins, com es va viure aquell empresonament?
Doncs, bueno, és la guerra aquesta que li deia, o sigui, l'Estat havia decidit anar a la guerra i formar part de la guerra, això, i en aquell moment vivim amb intensitat. Crec que en aquell moment l'Estat s'organitza, jo crec que fins a l'1 d'octubre l'Estat està totalment despistat, en aquell moment, a partir de l'1 d'octubre, l'Estat s'organitza i l'Estat comença una guerra on el component mediàtic té moltíssima importància, o sigui, com tracten tot el tema de la fugida de les empreses, com es tracta tot el tema del trencament de la societat, com es crea la por, no ja en els independentistes, sinó sobretot en la gent que no era independentista, com es crea un pànic entre la gent que no és independentista, perquè realment reaccionen i es fa de forma sistemàtica, o sigui, comença una guerra que inclou la repressió, i per tant, en aquesta lògica, els Jordis van a la presó en aquesta lògica. I l'Estat intenta ensenyar que, com continuem, ens matarà.
Però hi ha una por i també hi ha una reacció per part de la gent que en aquest país se sent que no és independentista i se sent cridada a dir, ep, que jo no vull trencar d'aquesta manera amb l'Estat.
Sí, sí, jo crec que hi ha una... També crec que és un element molt, molt important que a mi personalment em va afectar molt. Jo sóc de Ripollet. Uh-huh. A Ripollet la meva filla era l'única catalana parlant de la classe, li deien la catalana, uh-huh. I perquè es faci la idea doncs que és Ripollet. A Ripollet governa un govern com el de Badalona, com el de Badalona en Comú, uh-huh. I per tant, i la CUP, Podemos i tot això, governa, podríem dir, un entorn amb una consciència nacional important, però Ciutadans va treure 8.000 vots a Ripollet el 21D. Jo quan veig la reacció de la meva gent de Ripollet, la reacció, que no és la reacció de la discrepància política, del debat polític de dir, bueno, pensem diferent, votem i ja decidim. És una reacció de por, és una reacció completament a la defensiva. Quan jo veig la reacció d'aquesta gent, jo penso, ep, compte, això no ho havíem vist, i això és molt important, i a mi això em fa replantejar coses. A mi això em fa replantejar coses. Quan jo veig que hi ha més d'un 40% de la població que vota partits el 21D, que estan a favor de que estiguem a la presó, o quan em truca una amiga plorant...
Que estiguem a la presó o que no volen ser independentistes?
No.
O que no volen ser independents?
Voten partits. El dia 21D hi ha una part molt important de la població, com a mínim direm els de Ciutadans, mm-hmm. que opten per un sistema de repressió molt concret. Una amiga meva, una amiga, molt amiga, em truca i em diu, Oriol, no era independentista, el dia de la declaració d'independència, em truca plorant i em diu, he desitjat que acabeu a la presó. M'ho diu una amiga. Imagini's el grau de bogeria que arribem a viure entre tots. Per tant, a mi aquest element, l'element de dir, hi ha una part de la història que no l'hem vist i que hi ha gent que realment està patint per això, evidentment fa dir, ei, hi ha coses que ens les hem de mirar millor.
Parlàvem dels líders empresonats d'Assemblea i Òmnium. Fins al dia 27, són els dies amb més pressió que teniu?
Home, hi ha una pressió estructurada absolutament impressionant, o sigui, el WhatsApp t'escriu gent que no t'ha escrit mai, et truca gent que no em criden a dinar 5 vegades cada dia, i si em criden a mi, imagini's la pressió que devia rebre el govern o que devia rebre el vicepresident o el president. Va ser absolutament impressionant.
Tal dia com avui és el punt àlgid, que va culminar tot aquest viatge, que són 25, 26 i 27. Avui és el primer dels 3 dies més potents. Vostè era a la reunió del 25 al 26 al Palau?
Sí.
Qui més hi havia?
Bueno, hi havia gent molt significativa d'aquest entorn. No li diré noms.
Què va passar?
No, jo crec que hi va haver-hi el mateix debat que comença el dia 1, acaba el dia 26. I és un debat molt honest. És un debat de una part de la gent, una part de les persones que hi ha allà pensen que s'ha d'anar fins al final perquè hem de fer un cop de puny sobre la taula. O sigui, tenim un estat que fa molts anys que no ens dona més sortida que fer un cop de puny sobre la taula, que no vol negociar, que ens bloqueja l'economia, que ens bloqueja les infraestructures, que ens bloqueja els serveis socials, i per tant hem de fer un cop de puny sobre la taula. Hi ha una part molt important de la gent que creu que hem d'anar fins al final, i hi ha una part de la gent que creu que no estàvem preparats per aquest nivell de guerra i per tant que hem d'aturar per acumular forces. I per mi les dues posicions són completament legítimes. I les dues posicions, perquè segur que m'ho preguntarà, no representen Esquerra i Convergència. No, no. Les dues posicions hi ha gent d'Esquerra i gent de Convergència. I en les dues posicions, de veritat que són posicions molt legítimes i molt normals en una situació com aquella. O sigui, gent que s'estima el seu país està discutint sobre què és millor pel seu país.
Què va passar llavors? Aquella nit, per exemple, sempre s'ha explicat que veu anar a dormir amb una convocatòria electoral per l'endemà. Això és veritat?
Sí, es va quedar en aquella nit. Es queda que el president Puigdemont intentarà negociar un acord amb l'Estat espanyol per convocar eleccions. L'acord deia, retireu el 155, presos al carrer, final de la intervenció financera de la Generalitat, i els piolins han de marxar. Aquest és l'acord sencer, el que s'arriba a la nit aquella. Per tant, el dia següent, el president Puigdemont no aconsegueix aquest acord, veu que una vegada més l'han tornat a enganyar, com el van enganyar el dia 10, o com ens van enganyar el dia 10, veu això, i per tant, era de ser conseqüent amb la seva posició. Que és...
Esquerra Republicana, perdó, Oriol Soler, compartia l'anàlisi del president Puigdemont aquella nit?
Una part d'Esquerra Republicana, sí, i una part no. Insisteixo que no hi, en aquell grup no hi havia, en aquell grup de persones que podem dir que estaven acompanyant el moviment independentista, no hi havia. Hi havia una relació exquisita, amb tensions, clar, i sortien les misèries de tothom, perquè en situacions de molta tensió surten les misèries de tothom.
Per exemple, havia... pot explicar alguna misèria o no?
És que no porta res. Vostè imagini's una situació de màxima tensió, doncs surten coses. Però el que sí que li vull dir és que hi havia una honestedat màxima i un debat completament transparent, i no era un debat entre Convergència i Esquerra. I això no ho dic jo. O sigui, això ho explica el senyor Santi Vila en el seu llibre. Això ho explica... O sigui, això és, vull dir, se sap. Vull dir, no m'estic inventant res. El que li vull... On vull anar és... Això no és una caterva d'irresponsables que se'n van a la muntanya i fan una festa molt gran i no saben com sortir-se. No és això. Això és una gent que decideix fer un cop de puny sobre la taula sabent les conseqüències, i en aquest procés tenen un debat molt legítim perquè passen coses que ells no esperaven. I, per tant, és una cosa molt normal tot el que va passar.
És cert que algú posa sobre la taula que l'Estat estava disposat a incrementar la repressió i que es parlava fins i tot ja de sang als carrers?
Sí. Ens ho podíem imaginar, perquè la pressió que rebíem era molt gran. Vull dir, hi havia un helicòpter tot el dia a sobre del pati dels Tarongers, tot el dia, un helicòpter de la policia, tot el dia, estan tot el dia sentint aquest soroll. Vull dir, no, ja sé que li pot semblar una tonteria, però és una manera de pressionar bastant, bastant important. Hi havia una pressió amb informes, amb trucades, de que anaven a per nosaltres i que no tenien absolutament cap límit. A més, li haig de dir que aquell dia arriba una persona de Madrid, que ens diu que havia parlat amb 5 persones de Madrid, i ens explica, efectivament, que aquests tios van a la guerra.
Tampoc em dirà quina és aquesta persona de Madrid ni aquestes 5 persones de Madrid.
No va venir una persona de Madrid.
No, va venir una persona de Madrid, catalana, des de Madrid.
Sí. Vale.
Aquella nit se'n va dormir Oriol Soler convençut que l'endemà es convocaran eleccions a Catalunya?
Sí, però miri... Això és una altra conversa que també hem tingut amb vostè. A mi el sentit comú em diu que l'Estat espanyol ha tingut moltes oportunitats per negociar i per trobar una sortida. A fer un referèndum acordat, hi havia 10.000 maneres de trobar una sortida. Vale? Per tant, convençut com estava d'això, i amb la preocupació que deien expressar tots els prohoms de l'Estat espanyol, doncs jo segur que l'endemà hi hauria una solució. Però... La realitat ens diu que mai hi ha una solució, que l'Estat espanyol no sap negociar, no té capacitat de negociar. I, per tant, doncs jo estava convençut que hi hauria una negociació, però ara ja sé que no. O sigui, ara a mi, si m'ho torna a preguntar demà, jo ja sé que l'Estat espanyol és un mentider compulsiu. I, per tant, que no té aquesta capacitat d'oferir negociació. I m'encantaria que la tingués, eh? O sigui, a mi, si demà posen una proposta sobre la taula, seria el tio més feliç del món.
Per què canvia d'opinió el president de la Generalitat l'endemà? Per això? Perquè ell està convençut i perquè ningú li dona garanties?
Perquè ningú li dona garanties. És que no li donen garanties. Ell estava convençut de que s'havia de fer això i ningú li dona garanties. Ja. O sigui, una vegada més, ens tornen a enganyar. Igual que el dia 10, eh? O sigui, el dia 10 d'octubre, que li recordo que hi havia també una declaració d'independència pendent, també s'atura en ares d'una possible negociació. I no hi ha cap negociació.
El Xavi Pérez, que després escoltarem un reportatge que ha fet, diu que aquesta persona que va venir de Madrid i aquesta persona catalana que venia de Madrid i va dir això, va era el síndic de Greuges. Suposo que no m'ho confirmarà tampoc, no?
És que no cal. No?
Val, d'acord.
Que l'exercici no. De ser clar, sense parlar de ningú...
I d'acord, però... No, sí. Pues, només faltaria que vostè pot dir el que vulgui, sí. Només faltaria, però crec que també de tant en tant posar-li cares també... Sí. Després de... Vostè què li diu al president de la Generalitat quan diu, escolta, no tinc cap compromís en ferm per part del govern d'Espanya i del seu president, i per tant no convocaré eleccions. Què li diu?
Jo en això concret, en aquesta decisió, no vaig participar. En aquest moment concret no vaig participar. Jo tenia molts dubtes. Jo diria que era més partidari d'anar a eleccions que de no anar-hi. Però jo en aquest debat no vaig voler participar.
Després de viure i de veure-ho tot plegat, ara que hi podíem entrar, si va tenir a veure molt el tuit del Baños o el tuit del Rufián o les amenaces d'alguns dirigents del PDeCAT de demanar de plegar...
No era un concurs de valents. O sigui, no, el referèndum no el va fer només la gent i això no era un concurs de valents. També vull deixar clar això. O sigui, no es van prendre les decisions perquè els uns s'agafen a les parts dels altres, no. Les decisions es van prendre de forma molt més racional i molt més organitzada.
No era un concurs de valents.
No val això. O sigui, no, és promoure una antipolítica que no ens permet parlar seriosament de què va passar i no ens permet parlar seriosament de què hem de fer a partir d'ara. I, per tant, jo no vull acceptar... O sigui, evidentment, hi ha valents en un moment de molta tensió com hi podria ser amb vostè i jo si un dia tinguéssim tensió. Però les decisions... Això no és... un govern que no va fer res i que el referèndum es va fer esporàdicament i un concurs de valents que no s'atrevien a no sé què. No és això.
Ara parlem una mica de la filosofia tot plegat. Ara li tinc una pregunta que tinc moltes ganes de fer-li, però tinc la sensació que vostè és un dels pacificadors de l'independentisme, diguem-ho així. Abans ha dit, li parlava de cosir, No és dels pacificadors de l'independentisme i que avui està fent això donant legitimitat a qualsevol de les estratègies que es puguin plantejar o que s'estiguin plantejant ara.
És que, aviam, totes les estratègies són legítimes. És que al final, aviam, si és que no... Estem fent política, O sigui, estem fent política, estem construint un país. I, per tant, clar que podem parlar de tot i clar que podem discutir tot i clar que podem tenir estratègies diferents sobre la taula. I com es decideixen les estratègies? En una lògica normal? Doncs votant. O sigui, clar que podem tenir... Clar que són legítimes totes les estratègies. La d'annexionar-se a Portugal seria legítima. És que no, el tema no és aquest. Només faltaria que no poguéssim parlar. El tema és que hem de parlar, clarament. I a mi el que realment m'angoixa o em preocupa és que no estem parlant d'estratègies de forma suficientment clara. I toca això.
Després de viure i veure-ho tot plegat, ha valgut la pena?
Per mi, clarament, sí. No tinc absolutament cap dubte. O sigui, no... Crec que una mica més de perspectiva històrica encara ho deixarà més clar. Però vista un any vista, clarament hem plantejat un problema formalment que no l'havíem plantejat mai. O sigui, l'estat espanyol sap que té un problema a Catalunya i que és un problema molt important, que ha costat ja un govern i que el govern que hi ha ara sap que ha de posar una solució política sobre la taula. Per tant, hem plantejat el problema a Espanya, hem plantejat el problema al món. El món no existia. Jo tenia relació amb corresponsals tot aquest temps i recordo una setmana abans de l'1 d'octubre un dels corresponsals més importants d'Espanya em deia: Oriol, feu alguna cosa, perquè tota la vida esteu fent declaracions i tota la vida esteu fent amenaces i promeses i no esteu fent res. Per tant, el fer alguna cosa, o sigui, l'haver plantejat el tema formalment, l'haver fet el cop de puny sobre la taula, també és un actiu de cara al món. El món sap que existim. I la cosa més important per la que crec que ha valgut la pena és que al final hem après moltes coses. O sigui, hem delimitat exactament el perímetre del repte que teníem. Ara sabem exactament el repte que tenim i el que hem de fer. I, per tant, per mi, per això sol, per aquest aprenentatge, que crec que ens fa una societat molt més madura, que ens dona molta més expectativa de futur, que ens dona molta perspectiva, per això sol crec que ha valgut la pena. Si no ho haguéssim fet, no tindríem el problema plantejat i, per tant, no hi hauria possibilitats de solució i, a més, no hauríem après tot el que hem après, que hem après molt. I, per tant, jo clarament estic convençut que ha valgut la pena i que la perspectiva històrica anirà demostrant que ha sigut molt vàlid tot el que hem fet.
Ha valgut la pena, diu Oriol Soler, en aquesta conversa aquí al Món a RAC1, o ha valgut la pena? Però la realitat és que hi ha un grup de polítics que són a la presó, hi ha un grup de polítics que són a l'exili. Alguna cosa s'ha fet malament. L'independentisme alguna cosa s'ha fet malament. Per tant, jo crec que ha d'explicar també què s'ha fet malament, no?
Total, sí, 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 aviam. Que hi hagi, o sigui, que hi hagi polítics a la presó o a l'exili, per mi és la prova de que s'està fent alguna cosa, no la prova de que s'ha fet alguna cosa malament.
Però què s'ha fet malament?
Exacte. Jo crec, intentant ser molt ràpid, jo crec que una de les... Per mi la cosa més dolorosa que hem fet malament és no veure aquesta part tan important de la població que estava en contra de la independència, que va tenir por i que va reaccionar d'una manera que nosaltres no esperàvem. Nosaltres no estàvem sent suficientment empàtics amb tota aquesta gent, i això és una miopia molt important que hem de reconèixer, i és un error molt important que hem de reconèixer. Jo, sincerament, jo no vull la independència amb un 40% de la població espantada. Jo, amb una lògica política convencional, com el Canadà o com Escòcia, sí que crec que tenim tota la legitimitat del món amb un 51% en un referèndum. Ara, amb una lògica tan informal com la nostra, nosaltres crec que tenim l'obligació de convèncer més gent i tenim l'obligació de ser molt més empàtics amb tota la gent que va passar por.
La trucada de l'amiga? Bueno, és aquella trucada de l'amiga com a símptoma?
Les moltes trucades, sí, sí, moltes d'aquestes. Clar, és el meu entorn, jo sóc de Ripollet. El segon error important crec que és com vam plantejar tot el tema de diplomàcia, tot el tema a nivell internacional, i que quedi clar que no és una crítica a la Conselleria d'Exteriors del senyor Romeva, sinó que crec que és un tema de tot el moviment. Nosaltres actuàvem com si fóssim un estat quan no ho érem, i anàvem a veure ambaixadors i governants i institucions al món, quan al final a qui havíem d'apel·lar era la societat. A qui havíem d'apel·lar era la societat de cada país. En aquest moment al món, i jo crec que cada vegada es veu més clar amb això del periodista aquest de saudí que han assassinat, el món cada vegada més està dividit entre una gent que defensa els drets civils, que defensa la cultura, que defensa una societat estructurada per protegir els més dèbils, que defensa un model de societat complexa i ambiciosa, o sigui, civilitzada, i una altra part del món que pivota al voltant de la ignorància i de la incultura i al voltant de cabdills, potser d'ultradreta, com Trump, com el futur president del Brasil, o diria com Albert Rivera. En aquesta dinàmica, a tots els països del món, hi ha una part de la societat que li preocupen els drets civils, que li preocupa la llibertat, que li preocupa el dret a votar, que li preocupa que Europa sigui un projecte complexa i de futur. Nosaltres ens havíem d'haver adreçat a tota aquesta gent a nivell internacional. Crec que... I a més és la gent que ens ha ajudat. O sigui, després, quan vaig a veure l'Assange, qui ens ajuda és tot aquest entorn. Es digui Melenchon, es digui Corbyn, es digui Assange, o es digui Die Linke Alemanya. O sigui, qui ens ajuda és tota aquesta gent. I per tant, nosaltres haguéssim tingut que treballar molt més amb la gent que vol un món nou i no estar tant parlant d'estat perquè era ridícul. I el tercer error, que és el més obvi, és no vam dimensionar bé l'agressivitat de l'estat espanyol ni les nostres forces, clarament. O sigui, no, nosaltres no esperàvem que l'estat espanyol seria un mur de formigó. Nosaltres pensàvem que hi hauria una possibilitat de diàleg, i des d'aquesta lògica ens hem de replantejar coses.
En aquesta autocrítica hi ha un altre element que em sembla important, també, que l'independentisme en aquests moments té moltes cares. Sí. Moltes. I no entrarem en els grups que la conformen. N'hi ha un sector que diu, home, nosaltres vam anar a votar l'1 d'octubre i ens vam partir la cara el dia 1 d'octubre no perquè negociessin amb l'Estat esquenes d'aquesta gent que van a votar, sinó per votar la independència i implementar-la. I, per tant, ara se senten un any després, diríem que indignats amb la situació i de la resolució que ha pres l'independentisme que governa respecte a tota aquesta gent.
És que jo, com li deia, jo crec que els resultats del 1 d'octubre són legítims. O sigui, són legítims. O sigui, no podíem fer un referèndum, no ens el deixàvem fer, vam intentar-lo fer, el vam fer i el vam guanyar. Per tant, per mi els resultats del 1 d'octubre són legítims. Jo em pregunto una altra cosa. És si volem la independència, amb un 40% de la gent tenim por. Jo em pregunto això, però a mi no. Jo entenc que la gent es pugui sentir molesta o es pugui sentir enfadada. Ara, no és només els drets que tenim i les coses que passen, és també analitzar la realitat en funció del que anem aprenent. A mi m'ha condicionat molt dir, jo amb aquestes condicions vull que siguem més gent, vull compartir el meu projecte de país amb més gent, i per tant, per mi, d'aquí també se'n deriva que hem de picar molta més pedra i que hem de treballar molt més, no per retirar-nos, sinó per guanyar. O sigui, per mi, jo vull guanyar amb unes condicions determinades. Ara, entenc molt bé la gent que diu això. Ho entenc molt bé, jo no hi estic d'acord. Però i també penso que en podem parlar. O sigui, al final, si hi ha gent que pensa que té aquesta legitimitat i que ho ha de tirar endavant, doncs que ho tiri endavant. Si és que al final...
I com es fa això?
Doncs no ho sé. Jo com que crec que no es pot, jo tinc una altra estratègia. Jo crec que s'ha de fer una altra cosa. Però si hi ha gent que ho pensa...
Ara li preguntaré. L'última pregunta serà què creu que s'ha de fer. Vagi-la preparant. Però a dia d'avui encara ajuda la Generalitat o la seva col·laboració va acabar amb el 155 i amb l'institució del govern Puigdemont?
No. Jo de fet, em vaig comprometre a acabar l'1 d'octubre. Em van demanar uns dies més, perquè la situació era molt, molt dura, però vaig estar molt pocs dies més. O sigui, el dia 30 d'octubre vaig tornar a la feina amb normalitat.
Oriol Soler se'l coneix també per les fotografies que va publicar el País Basc. Sembla que se'l veia entrar a l'ambaixada d'Equador a Londres, sí, on es va visitar en Julian Assange. Sabia que existien aquestes fotografies, o les va veure al diari publicades, o com va anar?
No, jo amb el Julian Assange sóc amic. Jo tinc una... Tenim, vaja, la nostra cooperativa té una empresa a Londres que és com el Sapiens,
sí,
però del futur. O sigui, parlem del futur. Clar. I és una cosa que es diu Atlas del Futur, en anglès, i això. I per qüestions de tecnologia, o sigui, de continguts, tinc relació amb ell, i de fet... ens veiem, o sigui, no era una cosa... Ens veiem habitualment, molt habitualment no, però ens anàvem veient. En aquesta lògica, doncs, vam quedar aquell dia. De fet, em va acompanyar una persona que no té res a veure amb el procés independentista, i ens vam veure, i ens va dir, ell ens va dir... L'empresa de seguretat de l'ambaixada d'Equador és una empresa espanyola, jo tinc el convenciment que té contactes amb el CNI, aneu molt en compte. I, de fet, van aparèixer aquelles fotos i després van aparèixer en el The Guardian fotos de la reunió, o sigui, del menjador de l'Assange, i van aparèixer fotos del meu passaport. O sigui, realment, el que ell ens va dir aquell dia era veritat.
Ho tornaria a fer?
Sí, sense dubte.
Qui creu?
Sense dubte, jo em sento completament compromès amb la llibertat del meu país i amb que el meu país sigui millor. A mi, jo vull un món millor, i crec que la manera que tinc de que hi hagi un món millor és intentar que el meu país sigui millor. Ho tornaria a fer, segur.
Ara sí que li pregunto l'última, perquè són pràcticament 9:45. I ara què? Què creu que s'ha de fer? L'independentisme què ha de fer? O què ha de fer el país, els que són independentistes i els que no són independentistes?
Jo crec... La meva modesta opinió, i no l'he dit mai ni als polítics, o sigui, ara no els veig, la meva modesta opinió és, però la meva opinió, i per tant no que quedi clar que no represento a ningú, i per tant és com si una opinió de tertúlia, és, primer de tot, ens hem de preparar per un nivell de confrontació molt més gran. O sigui, l'Estat ens ha ensenyat que amb el nivell d'organització que vam tenir l'1 d'octubre no n'hi ha prou. Segon, hem de governar, i hem de governar molt bé. Hem de governar molt bé. I, per tant, això implica, doncs, deixar-se de subterfugis, deixar-se de concursos de valents, deixar que ens marquin el ritme els altres cada dia impedint-nos coses. Quan ens volen impedir alguna cosa, senzillament hem de continuar governant sense infringir la llei, perquè és la llei que hi ha. I, per tant, ens interessa governar, sobretot perquè és la manera que tenim de parlar amb el 40% de la població que tenia por. O sigui, tenim l'obligació de governar per tot el país, però sobretot de comunicar-nos i de parlar amb el 40% de la gent que tenia por per explicar-los el país que volem. I, per tant, governar és un imperatiu. És un imperatiu total. I la tercera cosa, jo crec que el moviment independentista com a tal ha de tornar a la defensa dels drets civils. Ha de tornar a la defensa del dret a votar, ha de tornar a la defensa del dret a la llibertat d'expressió, ha de tornar a la defensa dels presos, i per tant el moviment independentista ha de ser el gran defensor dels drets civils a Catalunya, i hem d'anar pel món explicant que aquest és el nostre model, que el nostre model és un món en drets civils, i tenint la màxima complicitat a tot arreu del món. Aquests són els tres objectius que crec que hem de tenir, i que poden semblar alguns d'ells contradictoris, però no, per mi són totalment complementaris. Que l'Estat no és capaç de fer una proposta, doncs haurem de preparar-nos per la confrontació. Però mentrestant, sempre governant, guanyant totes les eleccions i tenint el màxim de poder possible.
Li pregunto què li agradaria, o sigui, com veu? Li pregunto què creu que passarà. Vostè que ha estat a dins, que ha conegut el mecanisme...
Jo sóc un optimista patològic.
Per exemple, els presos. es pregunta a la fiscalia què farà, quina serà la sentència, què, com reaccionarà la gent a la sentència...
Això que em demana és, sí, això és quasi com el miracle de l'1 d'octubre.
Sí, efectivament.
No ho sé, la història ens diu que els presos estaran molts anys a la presó. El sentit comú ens diu que haurien d'estar pocs anys, no? I que hi hauria d'haver una proposta per part de l'estat espanyol. Però l'evidència ens diu que estaran molts anys. A partir d'aquí, jo crec que nosaltres... El que sí que és segur és que no podem dependre del que fa l'estat espanyol. Nosaltres hem de tenir un projecte propi, un projecte propi realitzable, que per mi és govern, moviment pels drets civils i preparar-se per la confrontació si ha de tornar a venir, i preparar-se seriosament, i no, evidentment, la confrontació no violenta i tal, no només faltaria. Hem de tenir un pla propi i treballar, vull dir, no, i treballar a mitjà i a llarg termini. No podem estar depenent de coses tan conjunturals com si el Pablo Casado guanya les eleccions o si el de Vox li passa no sé què.
Oriol Soler, moltes gràcies per haver vingut. Em deia que creu que l'única vegada que havia fet ràdio, precisament, va semblar... Havia anat a una entrevista a ràdio, va semblar, estimada Tatiana Sisquella, quan feia les tardes de Catalunya Ràdio, sí. Que això dels micròfons que no li agrada, que li agrada no, el periodisme, però els micròfons no, per tant, li agraeixo avui que hagi trencat aquest silenci, com es diu habitualment en el món mediàtic, aquí al món RAC1. Moltes gràcies, Oriol Soler. I molta sort.
A vostè per la confiança.
Gràcies. 9:32 minuts.